fins a 70 km per hora. Per això les dues illes estaran en avís groc.
Arribam així a les 11 i 4 minuts, tornem a les 12, continua ara el programa al Faristol.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Els capvespres d'Ivetres Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians. Per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és Ivetres.
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ivetresradio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio, no ens perdis la pista. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
I 6 minuts del matí, al llarg del programa, del que queda de programa, 2 hores avui en edició autonòmica, podran conversar amb la presidenta de l'ONG, Associació d'Empleats d'Aeronàutica Solidària. Ella és Marta Andreu i ens convidarà al concert que organitzen per aquest divendres a benefici dels projectes que desenvolupen a Bolívia i República Dominicana per ajudar els nins en risc d'exclusió social. I com us hem avançat en els pròxims minuts, us explicarem que mentre els catòlics celebren el Nadal el 25 de desembre, ho fan també en aquesta data els ortodoxos, però segons el nostre calendari és el 7 de gener, demà, per tant. A les Balears, una de les esglésies ortodoxes de més tradició i arrelament és la de l'Arcàngel Sant Miquel, que està situada al número 3 de la plaça de Jorge Luis Borges de Palma i depèn del Patriarcat de Sèrbia. Així, el hieromonge Miquel, rector de la parròquia, donarà a conèixer les tradicions i singularitats de les esglésies ortodoxes pel que fa a les festes nadalenques. I encara en línia, comptam amb Jordi Pol. Bon dia de nou.
Ah, bon dia, Martí.
Apuntàvem, com fent sempre aquesta hora, encara ho fem. És temps de reflexió i és temps d'anàlisi. Avui, de què xerraràs, Jordi?
Avui parlaré dels Reis Mags que hi vaig veure bastant descafeïnats.
Reis Mags descafeïnats, idò, anàlisi.
Descafeïnats.
L'anàlisi de Jordi Pol.
Vivim a un estat aconfessional i laic. Un estat que reconeix prebendes a l'Església Catòlica i reconeix formes civils als matrimonis celebrats a les formes catòliques, musulmanes, jueves i evangelistes. Però ningú t'obliga a ser d'una religió o casar-te per una altra. Perquè vivim a una democràcia. A una democràcia on certs privilegis es podrien revisar, com també es podrien revisar certes subvencions donades a fundacions amigues del poder. Però a Espanya fa anys que en Franco ha mort. És a dir, i amb altres paraules, ningú t'obliga a anar a missa. Ni perquè el teu carrer, el teu poble, tingui un nom de sant, ningú t'identifica com a cristià. I tot això ho dic perquè certs polítics encara no ho veuen o no distingeixen que Espanya és de cultura cristiana, però ja no és un país cristià. És un tema tan superat que no hauria de ser ja notícia. Però per desgràcia, i especialment ara, hi ha molta gent major que encara no ha progressat. I o bé s'han quedat als anys d'en Franco, o bé ara han vingut uns joves que se creuen que ara estan matant en Franco, quan ja donin 40 anys sense ell. I dic tot això perquè la gent encara confon religió i cultura. I o són tontos o se pensen que som nosaltres tontos. Perquè insistes, no donar-se'n que un mateix fet, com pot ser la festivitat dels Reis Bats, pot ser religiós i cultural, només religiós o només cultural, és no enterar-se de res. Mirin, a Espanya et celebren els Reis Mats i això no és un fet que depèn del partit polític que governi, ja que no és una història ideològica, sinó cultural. I com que et celebren i és una tradició no per reescriure, ja no ho dic ni per l'ocurrència de les reines magues de Carmena, de la Vallesa de Madrid, sinó perquè ahir, per casualitat, i mentre estava prenent un bon sopar a cada meves ties de Muro, retransmitien per la televisió els Reis Mats de Madrid. I quin ridícul! La senyora Carmena, una vegada més, va cometre l'innocent errada de creure que tot acte cultural que tingui un caire religiós se li ha de llevar tot l'adjectiu religiós. No fos cosa que no apareixessin moderns, quan el que m'apareix és el més retrògrad que hi ha. I van quedar un reis pastitxe total. El rei Melcior duia barbata tipo hipster i la seva vestimenta rosa pareixia tret de la col·lecció d'Àgata Ruiz de la Prada. El rei negre va cantar una avorrida cançó que apareixia del Festival del Magreb i del rei Gaspar ni me'n record. Per supost, cap element religiós siguent una festa cultural que té uns orígens religiosos. A tot, la senyora Carmena, per allà al mig, no se sabia quin paper representava. Sabíem que fa per allà al mig la senyora Vallada. Mirin, un reis mag sense cap motiu cristià queda tan patètic que seria millor repensar-se o bé substituir la festa o bé no sortir l'Ajuntament per mig. Però el problema és que la festa no es pot substituir, ja que és part de la cultura i de la tradició cristiana del nostre país, laic. I la cultura no es vota, es crea i es crea, però no es vota. I com qui no es vota, s'ha de fer tal com és. I no hi ha més, perquè si ens posem en pla políticament correcte, també haurien de ser un Papa Noel prim. No fos cosa que s'ofenguin els gassos, els prims a vés a sana. En fi, millor no donar idees, que si un es creu que perquè ha guanyat les eleccions pot canviar les costums o tradicions populars, això sí que voldrà dir que en Franco ha tornat.
Jo no puc fer més que creure quan somriu tan dolç i fresca, veig arbres i matinades amb promeses que me mostra el seu mirar. Jo no puc fer més que creure si ella ja ho aferra de mi i el meu cop atagerim-me del seu tall. Salota que piquera, salota que piquera, no se n'anirà mai. Jo no puc fer més que creure quan dorm sa mà dins sa meva, quan la sent suau i petita i els meus braços l'enrevolten amb tendresa.
No puc fer més que creure quan som somejat seu màgic i ses llàgrimes li brillen dos amor. Se nota que t'hi quedarà. Se nota que t'hi quedarà. No se n'anirà mai. No se n'anirà mai.
Jo no puc fer més que creure. Jo no puc fer més que creure.
No se n'anirà mai. No puc fer més que creure. Quan dorm se m'ha dins se meva. Quan la sent suau i petita. I els meus braços l'enrevolten amb tendresa. Jo no puc fer més que creure si ella ja ho ha aferrat de mi i el meu cor bateja rima del seu tall. Se'l nota que t'hi quedarà. Se'l nota que t'hi quedarà. No se n'anirà mai.
Jo no puc fer més que creure. Jo no puc fer més que creure.
No se n'anirà mai.
Jo no puc fer més que creure. Jo no puc fer més que creure.
No se n'anirà mai.
Jo no puc fer més que creure. Jo no puc fer més que creure.
No se n'anirà mai.
El Faristol.
El 7 de gener demà és el dia de Nadal per a bona part de la comunitat ortodoxa. És que es guien pel calendari julià, que era la manera que tenien d'organitzar l'any a l'època romana i que progressivament es va anar substituint a partir de 1582, quan l'Església Catòlica va adoptar un nou calendari que du el nom del papa que el va impulsar Gregori 13, i per això es diu Gregorià. Demà, 7 de gener, segons el calendari julià, és el Nadal, i de les celebracions que durà a terme part de la comunitat ortodoxa a les Balears coneixerem alguns detalls amb l'hieromonjo Miquel, que és el rector de la parròquia ortodoxa de Sant Miquel Arcàngel de Palma, que és dependent del Patriarcat de Sèrbia. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
I us poden donar molt d'anys i bon Nadal.
Evidentment, evidentment. Avui vespre farem matines, com és normal, com marca la tradició de totes les iglesias cristianes. S'anuncia les festes importants, com és Nadal i Pasco, tenen una prefesta, que és el dia anterior, que se fan el que són les matines, que és la lectura, bàsicament la lectura de l'Evangeli, que anuncia, en aquest cas, el naixement de Crist, i això es fa previ a la missa, el que nosaltres diem Divina Litúrgia, que és posterior, la qual avui ens juntarem perquè és una parròquia petita. A les 11 començarem des vespre i acabarem a l'una i mitja a les 2 de la matinada. Una parròquia gran o un monasteri pues, comencen a les 5 de l'hora baixa i acaben a les 4 o les 5 de la matinada.
És també una de les diferències també d'horaris que hi trobam, perquè sou cristians, catòlics, ortodoxos, també per tant feis les mateixes celebracions, però amb una diferència de 13 dies perquè seguia un calendari diferent, com apuntàvem.
Sí, el que tu ja has comentat, el calendari julià tenia un decalatge, era imperfecte, aquest també no és que sigui perfecte, és gregorià, però és molt, molt perfecte, i tenia un decalatge que anava creant un espai de temps que cada vegada ens allunyava més del temps real. De fet, el solstici de primavera s'arribava a celebrar dia 11 de març. Sí. I per aquest motiu va ser un dels motius importants, perquè la data de la Pasqua, que és la festa més important pels cristians, se marcava a partir del solstici de primavera, la lluna plena seguint en el solstici. Si el solstici estava equivocat, evidentment la data de Pasqua també estava equivocada, i aquest va ser el motiu més important que el papa Gregori va tenir per fer aquest canvi. Nosaltres, una part de l'Iglesia Ortodoxa, no tota, perquè qui actualment mantenen el calendari julià són Rússia, el Patriarcat de Moscou i el Patriarcat meu de Sèrbia, perquè les esglésies gregues, romaneses, búlgares i tots els altres països depenent d'aquest patriarcat celebren, com vosaltres, dia 25 de desembre del calendari gregorià. Són nosaltres, exclusivament russos i serbis, que mantenim, i també a excepció del Mont Athos. Supos que heu sentit xerrar de lo que és el Mont Athos, és la muntanya grega on únicament viuen monjos, la República Teocràtica de Mont Athos. Allà els monjos mantenen també el calendari julià. Aquest calendari, com ja heu dit, són 13 dies de decalatge, sempre s'han de comptar. Si comptant des del dia 25 de desembre a dia 7 de gener, són 13 dies.
Però igualment celebrau el Nadal el 25 de desembre.
Evidentment, perquè Nadal no és dia 7 de gener. Sí, per nosaltres, avui és dia 24 de desembre i demà serà dia 25 de desembre Nadal. Igual que principi d'any, cap d'any, serà dia 14 de gener. Perquè, si comptam, són 13 dies, sempre. No? D'acord.
Per tant, les esglésies ortodoxes que varen acceptar el calendari gregorià varen celebrar el Nadal el dia 25 de desembre, són les d'Alexandria, Romania, Bulgària, Albània, Finlàndia, Grècia, Xipre, i la resta, principalment la de Mont Athos, la de Rússia i la de Sèrbia, són les que avui feis matines. En el vostre cas, les matines ens explicàveu també que són un poc diferents com les estan seguint els seguidors de l'Església Catòlica Romana. Entre d'altres, no sentirem ni el cant de la Sibil·la ni el sermó de la Calenda.
No, evidentment. La vigília, el que seria les matines, que és prèvia a l'Eucaristia, a la Divina Litúrgia, són un compendi de cants i de salms que, sobretot, el que et salten és la concepció immaculada del Crist per part de la Mare de Déu i el seu naixement i el que implica aquest Crist entre nosaltres, i això la part més important de la vigília és el moment que se llegeix l'Evangeli, que és el moment que estàs dient que Crist és nat. I llavors tota la gent en processó venera l'Evangeli, que està situat enmig de l'Iglesi, i besa l'Evangeli i se descobre l'icona del naixement de la nativitat del Crist. I això seria, diguéssim, la vigília, les matines. Acto seguit, que ja és mitjanit, pot començar una mica abans, pot començar, que és el més normal, més tard de mitjanit, però sempre passada mitjanit, que ja és Nadal, ja és dia 7, se comença la divina litúrgia, que és l'Eucaristia.
Acabau tard, però dia 7, tot i així, és un dia laborable.
Sí, la gent se sacrifica molt, i de fet, quan hi ha festes importants en els països ortodoxos, i aquí inclús gent nostra, que se demana vacances o dia lliure per poder participar completament de... Això passa molt a la Setmana Santa. A la Setmana Santa la gent, per poder participar de dimecres, dijous, divendres, dissabte sant, se demana vacances moltes vegades. I sí, acabant tard, acabant una i mitja, dues, perquè pensau que la divina litúrgia, el que és l'Eucaristia nostra, és tota cantada, perquè la litúrgia bizantina és tota cantada de principi a fi, no hi ha ni una sola paraula de xerrada, diguéssim, i la divina litúrgia dura una hora i mitja, com a poc.
I a part de la litúrgia, que és el més característic, el que identifica també la celebració de Nadal per a la comunitat ortodoxa?
Mireu, sí, això és molt diferent, els conceptes, perquè vosaltres, i perdoneu l'expressió, heu prostituït el Nadal. Vosaltres, vull dir, en general no especifica ningú, evidentment, però sí que és cert que Nadal, o nativitat, significa naixement. exclusivament el que se celebra Nadal és el naixement d'una persona. Feim, celebrem l'aniversari, el cumpleanys d'una persona, que aquesta persona és el nom Jesús, el Crist, i avui en dia, sobretot a Occident, s'ha oblidat. Tothom celebra l'aniversari d'una persona i aquesta persona no és convidada, que és el Crist. S'ha convertit en una festa, en una reunió, en un menjar, sopar i discutir de què este viene a comer i jo no quiero que venga i l'altre i ara me vas a sentar al lado d'este, i això passa, i passa molt, consumisme total. Mentre que, gràcies a Déu, les Iglesias Ortodoxes encara han mantingut pura aquest sentiment de és Crist que neix. És el seu aniversari. Nosaltres ens juntem amb la comunitat parroquial, amb la comunitat eclesial, per celebrar aquest natalici, que és el Crist. Sabem, històricament, que Crist no va néixer dia 25 de desembre, Crist va néixer entre primavera i estiu. Però, bueno, això és un altre tema, no? Ho celebrem dia 25 de desembre. I el que fa la gent no se fa res. De fet, com que no poden menjar abans de combregar, no hi ha sopar de Nadal, perquè si no la gent... i és capellant, tothom no pot combregar, el qual menjam alguna cosa en acabar a la una i mitja o les dues, menjam un tentempié, m'ho juntam, i sí que les famílies l'endemà de matí se reuneixen per dinar, una reunió familiar. Sí, i això, i s'ha acabat. Curiosament, Nadal acaba dia pels que han celebrat el calendari gregorià avui, que és la Teofania, i per nosaltres dia de nou.
13 dies de gener, més tard.
Exactament. En la qual, curiosament, és una tradició molt ortodoxa i molt arrelada, tant per Pasqua com per Nadal, que suprimim la salutació, no mos deim ni hola ni bon dia, sinó que se diu Crist es nat o Crist neix, i la gent, l'altra persona, contesta en veritat neix, que es diria Christos es rodi, Boistinus errodi, no? Crist neix, i en Pasqua igual, però Crist ha ressuscitat. Christos vos crece, Boistinus vos crece. Crist ha ressuscitat, en veritat ha ressuscitat. I és molt hermós, perquè fins dia de nou, quan mos veiem pel carrer o tal, pues, Christos errodi, o Crist és nat, en veritat és nat. I és hermós. I el cristià ortodox manté durant tots aquests dies molt viva la presència del Crist que ha nascut.
Tot i que poc ho arriba a considerar que l'Església Catòlica Romana ha pogut prostituir el Nadal, la celebració del naixement de Crist, com viuen, segons el calendari gregorià, aquests dies a la comunitat ortodoxa? No hi participen de cap manera? Fan vida normal?
Bueno, clar, no, evidentment, però això també passa en els països ortodoxos actuals sí, està molt bé celebrar-ho dia 7 de gener. Per què? Perquè tot aquest consumisme ja s'ha acabat, avui acaben les festes, i nosaltres és quan ens juntam. Hem separat totalment el que és el festorrio, que està molt bé, que la gent s'ajunti i estigui feliç, no? Del naixement de Crist, el qual per nosaltres són dies normals i corrents. Si compres, a lo millor, pues sí, a lo millor t'ajuntes, jo m'han convidat a dinar o a sopar familiars amics meus o el que sigui, pues aquest dia, pues bueno, vas, però com si fos un dia més. Independentment, que això quedi molt clar, l'Iglesia Catòlica Romana celebra molt bé el Nadal de Crist, o sigui, el naixement de Crist. Jo me referia exclusivament en la qüestió lúdica, no en el fer religiós, que en tots els respectes, no hi ha res a dir.
Introduïm una qüestió geopolítica, probablement. Un país amb una gran comunitat catòlica ortodoxa com és Ucraïna es plantejava fa uns dies, o com a mínim ens arribava aquesta informació, que es plantejava la possibilitat de celebrar dues vegades el Nadal, el 25 de desembre, segons el calendari gregorià, i el 7 de gener, segons el calendari julià.
Bueno, sí, la problemàtica històrica d'Ucraïna, en concret, estimats germans meus, que jo tenc feligresos, és molt complexa. Però això és una cosa que se fa molt de jot. De fet, jo ara, la nostra parròquia de Santa Cruz de Tenerife, a Tenerife, està formada bàsicament per grecs. I jo, com que no feia Nadal el dia 25, vaig agafar un avió, me'n vaig anar a Tenerife i vaig celebrar matines en sos grecs que tenen el calendari gregorià. I ara jo celebraré en sos eslaus el calendari julià. El tema d'Ucraïna és un altre. O sigui, Ucraïna sempre ha estat un pas entre Occident i Orient. I allà se mantenen tres comunitats molt fortes. L'ortodoxa, que és patriarcat de Moscou, evidentment, depenent de Rússia, en el sentit eclesiològic, Llavors, una comunitat uniata que són, que ho fan en rito vicentí, però que depenen de Roma, i llavors altres catòlics romans com a Occident, uh-huh. a la qual està molt mesclat, molt, a la qual s'estan intentant trobar punts de comunió, punts de conjunció, i no crear problema per unes dates i que tothom pugui participar, és correcte, està molt bé.
Hem d'explicar que a Balears no hi ha una església ortodoxa balear com a tal, sinó que hi ha diferents comunitats, cada una d'elles adscrita a un patriarcat diferent. Quines són les comunitats que trobem ara mateix presents a les Balears, a més de la Sèrbia?
Bueno, han d'aclarir que sí que existeix una església ortodoxa espanyola. Nosaltres som l'Iglesia Ortodoxa Espanyola. Si tens estat espanyol, hi ha una iglesia oficial ortodoxa que s'anom oficialment Església Ortodoxa Espanyola, que va néixer a Catalunya fa molt d'anys i que està escrita al Patriarcat de Sèrbia. Perquè no pots, igual que un metge quan acaba la carrera ha de fer el MIR perquè si no pot exercir, o un abogat ha d'estar inscrit en el col·legi d'abogat perquè si no pot, pues tu per ser ortodoxa has d'estar inscrit a un patriarcat. Però l'Iglesia oficial a Espanya és l'Iglesia Ortodoxa Espanyola. Independentment de que hi hagi altres patriarcats, que aquí nosaltres som els més sentits, com a Iglesia Ortodoxa, molt abans que els altres, i llavors van arribar els russos, patriarcat de Moscou, i més tardanament van arribar els romanesos, que també tenen comunitat.
Són, per tant, les tres úniques branques que ara mateix estan presents a Balears, totes elles a Palma.
Sí, totes elles a Palma, i hem de clarificar que encara que cada patriarcat és independent, l'Iglesia Ortodoxa és una. Sí, tots som iguals. Jo puc anar a celebrar a les altres iglesias i ells poden venir i no hi ha diferència. El que passa que la jurisdicció a la qual pertany és diferent. El meu bisbe no és el bisbe de Rus. No? Això és la diferència. Nosaltres tenim, som branques diferents, independents, però l'Iglesia Ortodoxa és una.
I, per tant, perquè ho entenguem, seria una qüestió de bisbats, de formar part d'una o una altra. Sí, ho podríem resumir, simplificar d'aquesta manera.
Diguéssim que sí.
I tenim coneixement, constància, de quantes persones formen ara mateix la comunitat ortodoxa a les Illes Balears, si són persones que han vengut principalment d'altres països d'Europa, si són d'aquí de les Illes...
La gran majoria de població, de fet, el sentit de l'Iglesia Ortodoxa en origen aquí és servir en els emigrants, quan va a la gran diàspora fa uns anys, va ser quan se va plantejar, independentment de que ja l'estat espanyol existís, però aquí en concret se va plantejar arrel de que hi havia gent que venia i no tenien serveis religiosos. El 90% o 95% de les comunitats parroquials estan formades per gent d'altres països, de gent de tradició ortodoxa, independentment que hi hagi petits crepuscles, petits grups de gent mallorquina, espanyola, que ha començat a venir, ha conegut, li ha agradat i s'ha crismat, ha passat a l'Iglesia Ortodoxa. No mos hem de batiar, no? De fet, no se diu convertir-te, se diu passar, es traspàs, perquè l'Iglesia és una, que és l'Iglesia Catòlica o d'Orient, o l'Iglesia Catòlica Ortodoxa, Catòlica Romana d'Occident i Catòlica Ortodoxa d'Orient, però se fa bàsicament la mateixa, la qual el que fa és una professió de fe, de fe, que és la recitació pública del credo, i ja està. I la crismació en el crisma, en el santo miron, és un oli beneït que ja te dona pas a l'Iglesia.
Mm-hmm. Per tant, els catòlics romans no es converteixen, però han d'apostatar, si
no.
Es converteixen si passen a la comunitat
no s'ha d'apostatar de res, simplement tu fas una opció, de fet per nosaltres passar a l'Iglesia Ortodoxa per part, com és el meu cas, d'un catòlic romà, és diguéssim més perfeccionar la teva fe. Roma, en tots els respectes, però durant aquests segles, des de la separació, va anar perdent i reformant l'ajornamento, ha anat perdent part de la tradició pel camí, i arriba un moment que no se troben una mica ni siquiera ells, per desgràcia, amb tota la bona intenció, i l'Iglesia Ortodoxa ha mantingut la fe catòlica d'origen, a la qual el que fas per un catòlic romà quan passa a l'ortodoxia és senzillament perfeccionar la fe catòlica.
Aquesta setmana, precisament, sobre catòlica romana, sobre aquesta fe, xerràvem sobre l'aniversari de la signatura del concordat entre Espanya i el Vaticà, dels acords que això suposa en el cas de l'Església Ortodoxa també disposem d'algun tipus d'acord similar, bé sigui a nivell econòmic, cultural, militar, jurídic, com és en el cas dels catòlics romans?
No, no existe res, per desgràcia, però ja no només cap a els ortodoxos, sinó de cap altres comunitats, protestants o musulmanes o jueus o qui sigui, que fan la mateixa funció que és catòlic romà. Considerant que és concordat, és una aberració a un estat laic o a un estat confessional com és que, perquè tots fan la mateixa feina. Un senyor catòlic romà, un capellà catòlic romà que fa la mateixa feina que faig jo, té un, bueno, tenen casa parroquial perquè tenen propietats, evidentment, i té un sou que amb ajuda de l'Estat, i nosaltres, jo he de tenir la meva hipoteca, la meva feina, perquè si no, no menjam. I això és un tema bastant a part. Hem de pagar lloguers, hem de pagar del local eclesial, etc, 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 perquè no tenim cap ajuda de res.
Algunes formacions polítiques i alguns ciutadans pensen que els acords amb el Vaticà, el concordat de 1979, s'ha de revisar o fins i tot s'ha de derogar. Des d'altres comunitats religioses, què en pensau?
Que s'hauria de derogar. Però, evidentment, no estem en contra de que hi hagi un concordat, sinó que tots juguem en el mateix lloc. O sigui, si a tu t'adonen i estàs fent el mateix que jo estic fent, tots hem de... O sigui, que hi hagi, per part de l'Estat, hi ha una realitat en aquest món nostre, que és una realitat religiosa. Hi ha molta població que creu en un Déu, té una fe, sigui majoritària, sigui minoritària, per tots. El que no és normal és que perquè un grup sigui majoritari tingui uns drets i uns beneplàcits i uns beneficis que els altres no tenen quan fan la mateixa feina i som igual de ciutadans davant l'Estat.
Apuntaven, tenim a Palma seguidors del Patriarcat de Sèrbia, de Rússia, de Romania, entenem per tant que els locals els pagau cada un de vosaltres, els impostos els pagau, no teniu cap tipus d'exempció?
Bueno, no, sí, excepció de IRPF existeix, però és l'únic que existeix, perquè estem considerats com a iglesias de notori arraigo, que es diu. De tota manera, s'han de clarificar, primer, que no, parròquies ortodoxes a Mallorca, encara que hi hagi tres patriarcats, són obertes. O sigui, no només a la meva iglesia venen serbis, no només en els russos van russos, ni en els romanesos. O sigui, ortodoxos de la diàspora, de fora dels seus països, van a la parròquia que consideren que han d'anar. Això per un costat. I l'altre és que no, els únics que paguen lloguer i que tenim gastos forts són nosaltres. Perquè tant els russos han acceptat la donació... No és donació, és que els hi han deixat amb un acord iglesias d'Anta Catalina de Sena a Palma i els romanesos iglesias del convent de la Concepció, el monestir de la Concepció, i ells estan molt còmodes perquè ho tenen gratis, no sé si ajuden amb algo, però no estan a casa seva. Si nosaltres no hem acceptat mai una iglesia catòlica romana, primer perquè artísticament no correspon a lo que és la tradició ortodoxa, i segon, si jo accepto estar a una iglesia catòlica romana, estic venut a l'iglesia de Roma. I jo no som de l'iglesia de Roma, perquè estic a casa seva, no a casa meva. Nosaltres tenim un local, que si voleu visitar un dia qualsevol, ja heu donat l'adreça, és una iglesia, tu entres a les baixes d'un edifici, però és una iglesia bizantina, total i absolutament bizantina, que costa molt de mantenir, evidentment, perquè no tenim ajudes.
I tornant a la qüestió dels acords, posant com a exemple Vaticà, Espanya... tenen validesa legal els matrimonis que es puguin celebrar a l'Església Ortodoxa de Palma?
Bueno, això ha canviat ara fa molt poc, no fa ni un any, en l'estat espanyol, perquè evidentment hi ha una conferència episcopal ortodoxa dins l'estat espanyol, també, que s'ha format ara fa poc per arribar a uns acords, etcètera, de col·laboració, però no hi ha res econòmic, és una qüestió purament legal. Fins ara... nosaltres el que fèiem era, que era el més corrent, i nosaltres ho volem, nosaltres en concret, la nostra iglesia ho vol continuar fent, és primer que se casin per lo civil i llavors se casin per l'iglesia, perquè no hi ha problemes de matrimonis fets en el seu país i tal, t'han de donar la documentació de divorci, evidentment, previ, si n'hi ha hagut, i si no, pues, de matrimoni civil ja fet, i llavors te cases per l'iglesia. L'estat ara mos ha forçat, però nosaltres no ho volem fer, mos ha forçat a fer el mateix que fa l'Iglésia Catòlica Romana. El capellà fa de jutge un expedient que llavors aporta els a casa, aquest matrimoni té validesa civil, de fet Espanya, si estat Espanya només existeix un matrimoni que és civil, l'altre són delegats que poden impartir o fer aquest matrimoni, i llavors ho aporten en el jutjat. Evidentment, jo el primer que vaig dir, i a més jo som una mica cru en aquestes expressions, el capellà catòlic romà té un sou per fer això, per fer de funcionari, jo no. Jo, si volen que faci de funcionari, que me doni també un sou. Tan simple com això, no ho farem.
Pel que fa a la relació que puguin mantenir xerrant amb vostè, i per això ens dirigim directament a vostè des del Patriarcat de Sèrbia, primer, tot i que són de la mateixa església, que tal la relació amb la comunitat russa romanesa, també amb l'església catòlica romana, i per què no també amb la resta de religions que són presents a les Illes Balears? Manteniu algun tipus de trobada, d'encontre?
Bueno, pues és curiós, però resulta que en les altres comunitats ortodoxes, encara que ens poden trobar i bé, i la relació és correcta, cadascú, com que normalment les celebracions coincideixen, no participat els uns dels altres, però és cordial. I de fet, els nostres bisbes se reuneixen cada mes, si tenen una reunió entre ells, tots els bisbes ortodoxes, per decidir i veure una mica les coses, la qual cap problema. Si l'Església Catòlica Romana, la relació és cordial i perfecta, a més és la majoritària aquí. De fet, aquest mes, dia 17 de gener, comença el Sotabri per les Unitats Cristians, fins dia 25, que el senyor bisbe un dia ho fa a la seu, llavors l'altre dia a les parròquies, i participen les iglesias cristianes, tant catòlica romana, com ortodoxa, com protestants, i cada dia se fa la celebració ecumènica a una de les iglesias d'aquestes confessions. En aquest acte jo no participo, però és una qüestió purament personal, donat a unes circumstàncies, jo no participo. Però sí participo, hi ha el que se diu el grup de diàleg interreligiós de Mallorca, que està format per l'Iglesia Catòlica Romana, bueno, intentaré dir històricament, com toca participar, pels budistes, hi ha un representant budista, un representant de la comunitat hebrea, jueu, llavors hi ha catòlics ortodoxos, catòlics romans, hi ha una parella molt maca musulmana, llavors hi ha la fe Baha'i, que és una fe que va néixer en 1800 i algo a la zona d'Iran, Iraq, tal, però no s'ha de confondre amb el musulman perquè no tenen res a veure, bàsicament, una fe molt maca. I llavors Brahma Kumaris, que és una filosofia, un sentit de vida espiritual interna que va néixer també a la Índia, i són una expressió espiritual molt maca, i la lota que a més que ho representa és molt maca.
Per tant, sí que hi ha una unió, un punt de trobada, un grup de diàleg entre les diverses religions que són presents.
Sí, reunim cada mes, cada mes.
I quines qüestions abordeu?
Pues segons, mira, per exemple, ara per el dia de la Pau, dia 30 de gener, anem a l'escola Pedro Poveda, me pareix que és, perquè mos han demanat qui anem, i anem tots i explicam, i a mi mos fan preguntes i explicam una mica el sentit, i l'important és que la comunitat mos vegi junts dins la diversitat. A més, diàleg, mos juntam, xerrant cada més d'un tema, de problemàtiques vàries, i el que és importantíssim, la comunicació te fa veure qui tens a davant. Quan menys desconeixement hi ha, menys por. Moltes vegades tenim por a lo desconegut, quan lo desconegut és tan bo com lo teu.
Que és que és un dels principals problemes, per no dir el primer que tenim avui en dia.
És evident.
Xerrau també de qüestions educatives, de la reforma de la llei educativa, en vareu parlar en el seu moment, de com s'ha d'abordar l'assignatura de religió, per exemple?
No és un tema que hem tractat específicament, i aquí sempre tenim un punt de dissensió molt fort d'entre uns i l'Iglesia Catòlica Romana. Això és un tema. Ara, la nostra postura és que les ensenyances religioses s'han de fer fora de l'horari escolar, fora de les escoles. Les iglesias han d'estar disponibles, les comunitats eclesiàries, per rebre els nins o la gent que vulgui tenir una formació més forta. Sí que és important donar a les escoles i als nins una formació laica, bona, sana, i que mos posi a tots per igual, evidentment. Això sí.
Per tant, algun tipus de matèria, encara que fos per explicar història de la religió o quines són les bases i els fonaments de cada una,
és molt
per aquí sí
clar
que hi apostaríem.
Sí, clar que, evidentment.
A part que en una escola que si sigui catòlica, sí que es pugui fer és o evident. Adaptar aquesta matèria,
sí,
és independent.
Per això és bastant crític, perquè m'ha parit molt bé a les escoles catòliques que són privades, però no a les concertades. Perquè el moment que tu ets una escola religiosa i acceptes el concordat, perdó,
els acords del concordat, acord,
sí, pues, has d'assumir que estàs dins un estat confessional, lo qual tu no pots, com jo tenc aquest cas d'una neboda que va a Madre Alberta, i ho puc dir tranquil·lament, que li donen matraca, matraca, matraca religiosa, que està molt bé, però és que tu ets una escola concertada. Això ho has de fer fora d'horari, i per qui vulgui.
Bé, els que seguim el calendari gregorià, avui posam el punt final al Nadal, els que seguiu el calendari julià el començau avui, per tant, que passeu unes bones festes.
Gràcies, bon Nadal, Crist és nat. En veritat és nat.
En veritat és nat. No me'n recordava.
I que sigueu molt feliços.
Això vale? Mateix us
desitjam. I que Crist, el nen Jesús, pobre i humil, que neix a Belém, sigui realment el senyor de tots, aquell que estima i per això va venir. Gràcies.
Ens ha acompanyat el hieromonjo Miquel, ell que és el rector de la parròquia ortodoxa de l'Arcàngel de Sant Miquel, que està situada al número 3 de la plaça Jorge Luis Borges de Palma. Bon Nadal una vegada més i gràcies per visitar IB3 Ràdio.
A vosaltres.
11:44 minuts, fem una breu pausa.
El Faristol. Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illa, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb Beats.
ib3musica.com.
Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com.
Te sona, sona.
IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Yeah.
weightless cloud, making time for the ones that count. I'll spend the rest of my time laughing hard with the window down, leaving footprints all over town, keeping things calm as comes around. I won't spend the rest of my life catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my
al Faristol.
A 51 minuts d'aquest dimecres 6 de gener, el dia després de conèixer les dades de la desocupació referides al 31 de desembre de 2015. Les dades referides al darrer mes de l'any passat, en el que també hem fet balanç de com ha evolucionat l'ocupació al llarg del darrer any, el que hem deixat enrere. Us recordem que a Balears l'atur ha baixat en 7.776 persones, cosa que ha fet baixar un 9,31% els desocupats a la comunitat. Una xifra que es complementa amb la de l'afiliació a la Seguretat Social, que ha augmentat en 17.584 persones, el que representa una pujada de gairebé el 5% en un any.
Les xifres situen el nombre de persones sense feina en 75.784. El nombre de cotitzacions se situa en poc més de 375.000. Pel que fa a les xifres del conjunt de l'Estat, l'atur ha disminuït en 354.000 persones. Es tracta del major descens d'un any de tota la sèrie històrica i situa el nombre de persones sense feina en 4.093.000 persones.
Unes dades que el director general d'Ocupació i Economia del Govern ha qualificat de molt positives. Llorenç Pou ha destacat que en el cas dels adscrits a l'atur, la reducció és del 5% respecte al 2014, un percentatge molt significatiu perquè supera la mitjana nacional.
Se segueix refermant aquesta tendència de reducció de les xifres d'atur. Estem parlant que respecte a fa un any hi ha 7.736 persones manco inscrites a l'atur, 9,3% menys que fa que fa un any, una xifra que és una reducció lleugerament superior en el descàs espanyol.
Les dades positives de creació de llocs de feina es registren a totes les illes.
Liderant la llista hi són les Pitiüses, amb un percentatge de gairebé el 5% respecte a l'any anterior. En segon lloc, Mallorca, que ha aconseguit enguany un 3,7% més d'afiliats respecte al 2014. En tercer lloc hi trobem Menorca, que registra un 2,1% més de persones registrades a la Seguretat Social que ara fa un any. El director general d'Ocupació i Economia va explicar que la xifra del creixement es manté estable des de fa mesos i ho qualifica de tendència perquè la creació de llocs de feina s'ha registrat durant gairebé tot l'any i no només a temporada turística. Això és destacable i una xifra de molt rellevant. És Llorenç Pou.
És una tendència que ja du molt de mesos estabilitzat i, per tant, és ara mateix el ritme d'intensitat de creació d'ocupació està estabilitzat en aquest 5% amb independència del mes. De fet, apuntàvem que ens sembla rellevant que aquesta tendència se mantingui no només en l'estiu, que és quan hi ha hagut la temporada turística, sinó que també en l'hivern, on la temporada turística ja no té aquesta intensitat, se mantingui.
Aquesta generació d'ocupació es concentra en els contractes a temps complet, ja que suposen 9 de cada 10 nous contractes signats durant l'any 2015. En canvi, la nota negativa és que la majoria de contractes són temporals, fins a un 80%. El conseller de Treball és Iago Negueruela.
Se está consolidando un cambio en este tipo de contratación. Estamos viendo, por tanto, que no hay crecimiento, se ha estancado el número de empleos a tiempo parcial y que la creación de empleo neto que se está produciendo ya son 9 de cada 10 a tiempo completo. Por tanto, es un dato destacable, es un dato positivo que va en consonancia con las políticas iniciadas por este gobierno desde el inicio de la legislatura.
Des dels sindicats no es conformen amb les davallades de l'atur.
Creuen imprescindible fomentar que la creació de llocs de feina vengui acompanyada de qualitat. Escoltam Esperança Barceló, secretària d'Organització de UGT, i també Sílvia Montejano, que és la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres.
La nostra comunitat té un repte cara a l'ocupació per a l'any que just acabant de començar, que és que continuï descendint l'atur, però sobretot que augmenti l'ocupació de qualitat, perquè continua havent-hi molta precarietat laboral.
Les xifres sí que se van millorant, sí que se van recuperant. Sembla, donades les dades, que la campanya de Nadal ha tingut un bon efecte a la nostra comunitat autònoma, però encara ens queden flecos, no?, d'aquesta crisi que han de canviar.
Des de la patronal, CAEB també fan una valoració, en aquest cas positiva, per la reducció d'aturats, tot i les xifres registrades al mes de desembre, i consideren que aquesta és la línia a seguir. Sergio Beltrán és el gerent de la CAEB.
Nos gustaría que se creara más empleo, es decir, que la reducción del paro se produjera de una forma más rápida, pero en todo caso, tener un 10% menos de parados en diciembre de 2015 con respecto a diciembre de 2014 es un dato en general positivo.
I d'altra banda, us podem explicar també pel que fa al cas NOS, que el sindicat Manos Limpias ha sol·licitat a l'Audiència de Palma que situï la seva missè, Virginia López Negrete, a la primera filera i no a la segona, com està previst, a la sala on s'ha de jutjar el cas NOS a partir de dilluns. El sindicat alega que López Negrete és l'única que formula l'acusació contra els 18 processats.
Segons un comunicat del sindicat, la disposició de la seva lletrada viola els principis d'igualtat d'armes entre les parts. Està a la primera filera, segons Manos Limpias, permet xerrar de front tant al tribunal com als acusats, testimonis i pèrits, tot en garantia del dret d'immediació.
Mentrestant, ja es prepara un dispositiu de seguretat sense precedents al polígon de Son Rossinyol de Palma. La Policia Nacional ha inspeccionat l'edifici de l'ABAP i els seus voltants de forma exhaustiva.
També es fan controls aleatoris als vehicles que circulen per les proximitats. De fet, ja fa dies que les mesures de seguretat s'han posat en marxa. La Policia Nacional va inspeccionar la seu del judici amb cans entrenats per detectar explosius. També l'equip de subsol del cos policial revisa el clavegueram. Arribaran també efectius de la península durant els primers dies del judici que durarà fins al mes de juny per reforçar, això sí, la seguretat.
Una seguretat que no és suficient, segons l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, qui ha sol·licitat que se li proporcioni protecció policial especial.
Especialment en els trasllats des de l'aeroport de Palma fins a l'hotel on pernoctaran i d'allà al jutjat per celebrar el judici. També volen més seguretat a la seva arribada a Barcelona. Torres reclama el mateix tracte que varen rebre Urdangarín i la infanta Cristina, que varen anar a declarar a Palma anteriorment.
Tot això, qüestions d'aquest dimecres 6 de gener, dia en què han arribat els Reis. Molts ja gaudeixen dels regals, d'altres són a punt d'obrir-los. I una jornada també, com apuntaven, en què es representarà una versió lliure de la comèdia de Llorenç Molla, L'adoració dels tres reis d'Orient, que estarà farcida de tints satírics i que s'ha convertit en un clàssic d'aquesta jornada. Es representarà a Ses Voltes de Palma a partir del migdia. Durant els pròxims minuts es preveu l'inici de la representació, que reunirà una selecció de personalitats conegudes de la societat mallorquina. Entre d'altres, tres dones interpretaran el paper dels Reis Mags: Xelo Huertas, Maria Alorda i Catalina Surada. També hi participaran els actors Joan Carles Bestard i Pep Noguera. A més, Noemí García farà de Sibila. Enguany fa 31 anys que el grup Taula Rodona Teatre du a terme aquest espectacle, que estarà carregat d'ironia i relacionat amb l'actualitat més propera. Tot això quan som a punt d'arribar a les 12 del migdia, moment també en què donarà inici el sorteig extraordinari de Loteria del Niño. Farem especial seguiment i us apuntarem, us acostarem quins són els premis que s'entregaran. Serà després del butlletí informatiu de les 12.